El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
La crisi sanitària del coronavirus ha tingut a Sabadell un protagonista en majúscules. L'Hospital de Sabadell i la gestió de l'alta demanda de llits a les unitats de cures intensives del centre sabadellenc. És evident que la pressió assistencial al Taulí ha baixat en les últimes setmanes, però en quina mesura ho ha fet? Hi ha por a l'hospital per l'efecte que pot tenir un nou rebrot? En parlem aquesta hora amb el director general de la Corporació Sanitària per Taulí, el doctor Joan Martí. Bon dia, doctor Martí, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Quina és la situació a aquesta hora, a les 9:41 minuts del matí d'aquest dimarts 12 de maig a l'Hospital de Sabadell?
Bueno, la situació és que hem millorat d'una manera molt substancial en els darrers temps. De fet, si ens mirem ahir, el cas d'ahir només vam tindre, no vam tindre cap defunció, un ingrés per Covid i pocs positius. O sigui, la veritat és que hem anat evolucionant, tot ha anat evolucionant de manera força, força positiva. I l'única cosa, evidentment, com deies al principi, la por d'un rebrot és evident, no? Perquè ara vulguem que no, recuperem l'activitat d'una manera molt normalitzada i clar, un rebrot de casos seria problemàtic de gestionar. El cert és que avui tenim 195 malalts Covid hospitalitzats, de tots els llits que tenim. Hem ingressat moltíssims malalts ja sense Covid. De fet, només tenim una planta al Taulí com a planta Covid, més alguns malalts posats en el sociosanitari.
Mm-hmm. Clar, la situació ha estat molt tensa, d'allò de la corda que es va tensant i que en alguns moments s'arriba a esquerdar. Ha estat així? Hi ha hagut moments en què s'ha temut que si la cosa seguia amb aquella línia ascendent un parell de dies més, el Taulí no podria absorbir tot el que li venia?
Bueno, tema sí, perquè la veritat el cert és que vam arribar a tindre més de 700 malalts hospitalitzats en Covid, més altres malalts, que eren gairebé 200, 100, un centenar de malalts que estaven amb no Covid, no? Però, evidentment, la capacitat es anava escurçant, l'hospital temporal encara no estava habilitat i sí que era el moment que vam patir. El cert és que això va situar-se cap al 20 d'abril, aproximadament, que va ser la punta, i a partir de llavors la cosa ha anat millorant de manera important. Per el que fa a la UCI, en tot moment hem tingut capacitat d'impactar nous malalts, no ens han faltat llit, i així ha anat i esperem que si hi ha un altre brot segueixi sent així. I l'únic punt que realment es va tensionar molt són més especialment per al volum, perquè van arribar moltíssims malalts, però també per l'estructura, no? Va ser urgències un parell de dies on no vam poder atendre les persones amb el mínim nivell de confort que seria desitjable, no? Però això van ser un parell de dies, després vam fer una sèrie d'ajustos estructurals que ens van servir per millorar. Això encara no havíem arribat a la punta de la crisi, però vam ampliar espais i tal, i això ens va donar un respir a urgències per poder atendre les persones amb un mínim confort.
Clar, doctor Martí, a les xarxes ja se sap, que a vegades hi ha comentaris que circulen i que no acaben de ser del tot certs, i per això li vull preguntar directament, perquè ahir llegíem, no, que hi ha una nova situació de col·lapse a les urgències, que denunciaven alguns usuaris de les xarxes socials complicacions a les urgències del Taulí. Ens arriben rumors, sovint els periodistes de diferents bandes. La situació a les urgències a dia d'avui com és? Arriben molts casos de possibles positius a les urgències diàriament?
No.
Taxativament no.
Ara mateix, taxativament, no, per positiu, o sigui, per coronavirus, uh-huh. És més, tenim un espai bastant gran, dimensionat per coronavirus, que no està, ni al 40% de rendiment. Uh-huh. O sigui, no, de fet, ho tenim per ser un cas, evidentment, però el que està clar és que no està saturat ni molt menys, ni moltíssim menys. I les urgències, en general, tampoc, per una raó, vull dir, el nombre de pacients que arriben a urgències ara, en aquests dies, no arriba als 200, potser ahir, no tinc les dades d'ahir, però durant la setmana passada vam estar a una mitjana de 160, 170, tret d'un dia que van ser 200, ahir potser van arribar a 200, 200 i poc, i en cap moment hem tingut una situació d'urgències saturades en aquest moment, Tenint en compte això, que està venint la meitat de les persones que habitualment venen.
I els professionals, per tant... Ah, exacte. Els professionals, per tant, doctor Martí, el que estan detectant en aquest cas no és que hi hagi més complicacions derivades de la Covid, sinó que la tendència és aquesta, aquesta la baixada que ens deia també el doctor Manel Cervantes, que deia fins i tot avui que l'opció de que Sabadell fins i tot pogués passar a la fase 1 de cara a la setmana vinent, fins i tot.
Bueno, no, Sabadell com a ciutat no es pot valorar,
ja m'entén.
Va per
sí,
regions, no?
Ja m'entén, sí, sí.
Però el que sí que és cert és que nosaltres, en el nostre cas, per al nombre de disponibilitat de llits d'UCI i per al nombre de nous casos, evidentment, podríem passar amb aquesta fase, hipotèticament, si fos un espai concret, no? Hi ha el factor mobilitat, que és l'altre element que compta en el tema aquest del canvi de fase, que sí que és veritat que en el territori nostre, el Vallès Occidental, és una àrea de molta mobilitat, juntament amb el que és Barcelona, etc. No? Però ja dic, sí, ara mateix nosaltres tenim un nombre baixíssim de nous casos i disponibilitat d'UCI molt gran, o sigui, tenim una ocupació d'UCI, a veure, un segon que recupero les dades, però concretament ara mateix nosaltres tenim 11 casos Covid ingressats a la UCI en total, d'una disponibilitat de 60 llits i n'hi ha 11 malalts que no són no Covid, per tant tenim gairebé 40, no arriba, però 30 i tants llits disponibles per malalts Covid, suposem, O sigui, per tant, ara mateix la veritat és que la pressió està molt, molt baixa. Evidentment, davant d'aquesta circumstància, la por, evidentment, és un rebrot, no? I certament el risc hi és, el mantenir les mesures de distància social, de mascareta, neteja de mans i tal, és superessencial. Seria una llàstima que després de tota el confinament que ha patit la població i tal, ara tinguéssim un rebrot d'una certa consideració. Petits rebrots és possible, que és probable que n'hi hagin, no? Però que hi hagués un rebrot molt generalitzat seria una autèntica llàstima.
Perquè què en sabem del Covid-19? Ara mateix el podem atendre millor que si haguéssim parlat el 13 de març?
Sí. Hem après. O sigui, d'entrada detectem molt més ràpid la sintomatologia, per dir-ho de manera. Els metges han generat el sisè sentit, l'olfacte, de dir, escolta'm, aquest malalt és un probable Covid. Evidentment, el mecanisme de detecció ha millorat d'una manera important i molt més ràpid, i a més s'ha après a tractar aquests malalts en funció de la sintomatologia, no perquè hi hagi cap tractament que vagi especialment bé, específic, però sí evitar les complicacions que genera el Covid. I, per tant, sí, ha sigut un aprenentatge molt ràpid, però avui es poden atendre millor aquests malalts i, sobretot, detectar abans.
Uh-huh. Què ens faltaria per saber, però? A banda de tenir la vacuna, que òbviament seria segurament la gran solució, no? Però a expenses de tenir la vacuna, què és el que ens aniria bé saber per poder tractar millor el coronavirus?
No, a veure, com no hi ha un tractament específic, almenys ara per ara, el qual no vol dir que en les pròximes setmanes en pugui haver, però o mesos. Però ara per ara el que hem de fer és detectar els casos quan abans millor i poder-los aïllar ràpidament. Això és la millor de les solucions i, per tant, clar, aïllar significa que la consciència social de dir, escolti, vostè és de risc o té un cas confirmat, aïllis i tots els seus contactes tenen que anar aïllats també, això és capdalt, no? Això va ser el del principi de l'epidèmia, ara tornarà a agafar protagonisme aquest tema, crec jo, i en definitiva és el que els ha funcionat força bé en el cas de Corea del Sud, que probablement és el país que millor ha controlat aquest tema. També és veritat que han fet servir eines de seguiment telemàtic a través dels telèfons, etcètera.
Hi ha molt debat, si aquest és el camí o no?
Bueno, aquí ja entrem en aquella, el tema de les llibertats personals, etcètera, que sempre és complicat, no? Allà els han fet servir aquestes eines tecnològiques que sí, els hi han donat resultats, però també és veritat que afecten a la llibertat de les persones. Per tant, és un debat ètic complex.
Clara deia, s'hauran de prendre mesures, mantenir el distanciament social. Hi ha molta gent que es pregunta durant quant de temps això serà sempre o hi haurà un moment en què podrem tornar no a la nova normalitat, sinó a la normalitat de veritat?
que difícil que és dir-ho. Jo voldria que s'acabés aquest estiu i que no tornés a aparèixer. Però tot fa pensar que almenys en els pròxims mesos això ho haurem de mantenir. Aviam, no sabem si hi ha una vinculació a la temperatura o no, però vulguem que no, la por de que el mes de novembre torni a haver un brot important hi és, i entremig hi han sortint brots de menor dimensió, però o d'àmbits molt locals, etc. Però segur que el virus circula. El que sí és veritat és que nosaltres cada dia ens apareixen casos, pocs, molts menys que quan la crisi, però cada dia detectem un determinat nombre de casos positius, i clar, cada cas positiu és un potencial contaminador amb altres persones. Si no es mantenen les mesures aquestes, doncs el risc de que el brot s'extengui és alt.
El Taulí ha fet una reorganització d'espais, una reorganització també de personal, i deixi'm que li pregunti què ha passat amb la doctora Carot.
No ha passat res en especial. A veure, davant de... Ara, tot, quan després d'una crisi és el moment de reformular determinades maneres de funcionar. Jo, en aquest sentit, nosaltres el que he optat, vamos, és per anar a buscar un organigrama molt més pla, on hi ha un comitè de direcció que assumirà, ara de moment li diem òrgan col·legiat, però al final serà el comitè de direcció format per 11 persones que el que faran cadascun al seu àmbit és treballar el més directament possible amb la gent. En definitiva, hem tret un esgraó entremig i ja està. La doctora Carot li ha demanat que faci una funció que en els pròxims temps jo crec que serà molt, molt rellevant, que és coordinar-nos molt, molt millor del que havíem fet fins ara entre el que és l'atenció primària i l'atenció especialitzada.
Uh-huh. Per tant, aquest enllaç entre la primària i l'hospital, per dir-ho de manera plana, diguéssim, entre els caps i l'hospital.
Efectivament, però ara tots ens hem donat compte que hi ha eines que fins ara no érem capaços de fer servir de manera sistemàtica, el tema del telemàtic, la videotrucada, en fi, apareixen tota una sèrie d'elements que ens fa entendre que podem, és un moment de reformular l'atenció sanitària en general, però ja no per al Covid. O sigui, arrel del Covid ens ha d'impel·lir a fer les coses d'una manera diferent, que sigui més fàcil, més eficient, que utilitzem les eines de telecomunicacions que avui existeixen. En fi, i després a tot nivell, i el nivell de relació entre els professionals especialistes i els de primària, trobar fórmules diferents de recolzament mutu per ser més eficients a l'hora de resoldre els problemes dels ciutadans.
Pel que fa al retorn a la normalitat dins de l'hospital, les consultes externes estan ja en funcionament? Com funciona una cosa i l'altra? Com es gestiona la consulta externa en mantenir aquesta atenció per aquest possible rebrot?
Bueno, a veure, per una banda, aquesta setmana ja funcionen tots els hospitals de dia amb una certa normalitat. Aquí, a cert, els hospitals de dia és on van els malalts més complexes, que tenen un seguiment continu o per fer un tractament específic, no? Les consultes externes, a veure, han funcionat sempre, perquè durant aquest període s'han fet força visites presencials, aquelles que eren indispensables. S'han fet moltíssimes, moltíssimes visites via telefònica. Hem de comptar que, de fet, sobretot el total d'agendes que teníem programades en el període de les 8 setmanes que haurà durat la crisi, haurem fet de l'ordre el 75% de les visites, de les quals un 70%, un 65%, per cert, total, del total de les que teníem programades s'han fet telefònicament, no? Aquesta ha estat una experiència interessant i que els professionals han vist que realment es podrien resoldre forces visites. Ara bé, on estem avui, no? I en aquest sentit, nosaltres el que hem de demanar a tots els ciutadans és que no vinguin directament al Taulí, a menys que sigui una urgència, evidentment, o que ja tingui, li hagin dit vingui, perquè explícitament li han dit. Nosaltres sempre trucarem a les persones abans per confirmar que vindran, per continuar una sèrie de coses, i a més o trucarem o enviarem un SMS. Ara hem engegat un sistema d'enviament d'SMS, de confirmació de visita, si aquesta visita serà presencial o serà telefònica, fer una reserva d'espai, etc. O sigui, que esperin a que nosaltres es contactem, i si no, que contactin per telèfon. Perquè el que es tracta és, clar, les sales d'espera són limitades i hem de veure la manera de que no s'acumuli la gent en les sales d'espera. Ho estem afinant, volem atendre i vetllant perquè l'atenció de les persones sigui el més àgil possible, i per tant que s'esperin poc. Estem treballant en aquest tema, de dir, escolta'm, no se'ns acumulen persones a les sales d'espera, venen les que han de venir per contribuir amb aquesta mobilitat, intentar baixar-la, en fi, donar sortida a les persones amb malaltia, però d'una fórmula una mica més àgil i diferent.
Parlem ara, si li sembla, de les dues noves plantes d'urgències. Es posaven en marxa una d'elles, si més no, com a UCI temporal. Això vol dir que les tenim del tot llestes i que demà mateix ja podrien funcionar com a plantes d'urgències?
No, de cap manera, Si qualsevol persona que passi per la Gran Via veurà que el que hi ha és una cosa provisional, el que vam fer és un tancament. Vam veure la dimensió de la tragèdia i vam dir, escolta'm, aquí hem d'habilitar espais, llavors el que vam fer amb temps rècord és fer tot un sistema de... Bueno, vam tancar les parets amb pladur, bàsicament, vam muntar un sistema de calefacció, vam posar els punts de tensió d'oxigen, buit, gasos, tots els gasos que calen en una UCI i tal, i es va habilitar per poder-ho fer, i de fet ara està funcionant així. Encara els malalts Covid d'UCI estan en el frontal de Gran Via. Ara ve la següent fase, que és com fer conviure l'acabament de l'obra, o com seguim avançant, però preservant els espais per poder habilitar ràpidament en el cas de que torni a haver un altre brut. I amb això estem treballant-hi. Intentarem funcionar per plantes diferents, primer fer-ne una i després l'altra, de tal manera que, tal com estan habilitades ara, poguessin utilitzar-se davant d'un possible rebrot de la manera més ràpida possible.
Per tant, deixar-ho tot enllestit perquè sigui qüestió de dies, no de setmanes, diguéssim, no?
Efectivament. I això, clar, segueix complexa perquè haurà que combinar l'acabament d'aquestes obres, que s'han enlentit, evidentment, perquè ja dic, ara mateix estan igual que estaven al mes de març, l'únic, amb uns pladurs i amb la instal·lació aquesta de gasos i electricitats i tot això, no? Però, clar, això no vol dir ni molt menys que estigui acabada. Que hi ha molta feina encara.
Pel que fa a l'Hospital Temporal Vallès Salut, li preguntàvem fa una estona a l'alcaldessa Marta Ferrés, que deia que s'ha de mantenir muntat per si hi ha algun rebrot i no ve de tornar a començar des de zero. Ha estat una pena no haver-lo fet servir? O és una bona notícia?
Bueno, jo m'ho miro com positiu. O sigui, aquests temes, evidentment, són la feina de muntar una estructura d'aquestes, que a més es va fer en un temps molt, molt ràpid, i es va fer un muntatge, crec que molt ben fet, és una feina tremenda que dius, home, haver-ho fet per no utilitzar-ho és una pena. Però mirem-ho d'una altra manera. El no haver-ho tingut d'utilitzar vol dir que s'han pogut controlar els malalts sense una mesura tremendament excepcional com és l'utilització d'un hospital de campanya, per dir-ho manera, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, hem sigut capaços amb l'estructura poder atendre els malalts que ho requerien. També és veritat que va haver la col·laboració de l'Hotel Verdi, que en aquest sentit va donar molt bon joc, i bueno, amb aquesta estructura poder-ho mantenir. Si hagués seguit creixent el nombre de malalts com anàvem el dia 20 d'abril, és evident que s'hagués tingut de fer. I, per tant, si no ho fas i es desborda i la gent hagués tingut de començar a tindre gent als passadissos o al hall, per exemple, ara suposem, no? Una imatge dantesca, el hall del Taulí tindrà que muntar allà llits sense instal·lacions de gasos, un drama, no? Jo crec que es va fer bé, es va preveure l'actuació, de dir, escolta'm, si això va més, hi ha una capacitat de resposta, doncs no va caldre, estupendo. Si no s'hagués fet i hagués calgut, la crítica hauria sigut terrible. Per tant, jo crec que en aquest sentit es va jugar bé, es va jugar per endavant, i estic d'acord amb l'alcaldessa que davant d'un risc de rebrot, sobretot el que dèiem a la tardor, home, jo crec que si no hi ha una estricta necessitat de fer-lo servir per una altra cosa, mantenir-lo muntat seria el desitjable, i escolta'm, si tant de bo no es tingui de fer servir. Voldrà dir que no haurem tingut un altre brot a la bèstia.
Fins quan l'hauríem de tenir?
Home, jo no sóc un expert en l'epidemiologia, però per el que vaig llegint, la por es planteja, doncs això, un brot al novembre, que a més podria coincidir amb amb l'epidèmia estàndard de grip, més les bronquiolitis d'infantils, no? Aquest és un risc, però és evident que això, la bola màgica, no crec que la tingui ningú de dir, escolti, al novembre segur que passarà. No, pot passar, sí, si hi ha una relació temperatura amb el que és la capacitat de transmissió del virus, amb el fet també que el nombre de població que ha quedat, diguéssim, immunitzada perquè ha passat el coronavirus és relativament baixa, es parla que serà al voltant d'un 10 o 11% de la població, sembla ser, no? Doncs clar, vol dir que encara hi ha un 90 que és susceptible d'agafar la malaltia. Tampoc sabem quant temps durarà la immunitat, per tant, el risc hi és. Ara, jo crec que ningú té la bola màgica per dir, escolti, això passarà o deixarà de passar.
Doctor Martí, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. A reveure.